Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
A l'enclau d'igualtat d'aquest abril parlarem de creacions audiovisuals que combaten el sexisme i que van més enllà dels estereotips sexistes. Aquest és el repte que per 12è any consecutiu ha fet l'Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació a través del concurs Reimagina't. I és que tenim la sort que l'Escola Sant Ramon de Vilafranca ha guanyat en la categoria de 12 a 14 anys. Avui us ho expliquem, en parlem amb la Teresa Planes, tècnica del Servei d'Igualtat de Vilafranca. Bon dia, Teresa.
Hola, molt bon dia.
I l'Anna Olivella, professora de l'Escola Sant Ramon, benvinguda.
Gràcies, bon dia.
Teresa, explica'ns aquest Reimagina't, en què consisteix i per què l'Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació llança aquest repte per 12 anys consecutiu.
Sí, sí. Mira, l'Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació és una instància de participació ciutadana impulsat per diferents ajuntaments, del qual l'Ajuntament de Vilafranca en forma part des de l'any 2008. L'objectiu d'aquest observatori és una mica promoure la cultura crítica en relació al paper de les dones en els mitjans de comunicació, i dintre d'una de les activitats que han organitzat des de l'observatori és aquest Reimagina't, no? Aquest Reimagina't que està creat des de l'any 2009, l'objectiu d'impulsar la creació participativa de vídeos amb una mirada positiva cap a la diversitat de gènere i afectiva sexual, així com també promoure la formació d'espectadors i espectadors amb una visió activa i crítica en els mitjans de comunicació. I en aquest concurs, doncs, és el 12è que es fa i es poden presentar qualsevol centre educatiu, entitats d'esplai i altres col·lectius de joves, amb dues categories, dels municipis on el seu ajuntament forma part d'aquest observatori.
I Vilafranca, quants anys fa que està implicada amb l'observatori?
Des de l'any 2000, des del 2009, i per tant, doncs, ja som bastant veteranes en aquest sentit. Qui forma part és el Servei d'Igualtat, val? Es vincula a través del Servei d'Igualtat, i bueno, la mostra de cinema també conegudes, un seguit d'activitats i d'ofertes que ja es van reproduint cada any.
Fa il·lusió, no?, que guanyi una proposta sorgida de Vilafranca. És la primera vegada?
Sí, 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 la primera vegada. Em sembla que hi, també una altra vegada hi hem participat d'altres centres educatius, però és la primera vegada que algun centre educatiu guanya. Vull dir que qual cosa ja... De seguida que vam saber ens vam posar en contacte per felicitar-les i està molt bé. Per això una mica també avui que ens expliquin i les protagonistes.
I tant. Anna, és la primera vegada que participeu al Reimagina't des de l'Escola Sant Ramon de Penyafort?
Sí, sí, la veritat és que és la primera vegada que ens hi presentem i ens estem plantejant de presentar-nos-hi altres anys, perquè jo personalment no coneixia el programa, ens ho va passar una companya de l'escola i la veritat és que ens va semblar molt bona idea, perquè sempre des de, sobretot a tercer d'ESO, en les hores de tutoria que tenim, una d'elles la dediquem sempre a tutoria personal i social. I a tercer, en concret, sempre fem un projecte que va relacionat amb la violència de gènere. O sigui que ens ha anat perfecte per canviar una mica el projecte que ja teníem així establert i fer-lo una mica diferent. L'acollida pels alumnes va ser molt bona. La llàstima és que de les dues classes, una d'elles no hi va poder participar perquè just la setmana que teníem programada perquè fessin els vídeos i fessin el muntatge estaven confinats, i llavors només s'hi ha pogut presentar una de les dues classes, però la veritat és que estem molt contents.
I ens presentes les guanyadores, com es diuen, qui són?
Sí, les guanyadores són tres alumnes, que es diuen Ainara García, Núria Marcet i Martina Sanz. Totes tres són alumnes de tercer d'ESO.
I la seva proposta ha guanyat en la seva categoria. Contents a l'escola i
molt.
Elles mateixes i els
elles
companys.
Molt, molt, molt contents, sí, sí, la veritat és que sí. No s'ho esperaven, elles, quan els hi vam dir, no... La veritat és que es van quedar molt sorpreses, però, bueno, nosaltres no, perquè són unes noies molt treballadores i la veritat és que ho han fet molt bé.
Doncs, si us sembla, deixem als oients que descobreixin aquest vídeo que han preparat la Inara, la Núria i la Martina, i que els hi ha servit per guanyar aquest premi, I a partir d'aquí, doncs, en parlarem i tindrem l'oportunitat també d'escoltar-les a elles. Aquest és el seu vídeo.
Mai us han dit que esteu provocant?
Que no podeu vestir d'una manera determinada?
Que no podeu penjar alguna foto a les xarxes socials? Doncs això no hauria de passar. Qui són aquestes persones per dir-vos el que podeu penjar i el que no?
Ara us explicarem com reflecteixen aquests comentaris en el dia a dia de la dona.
Ens diuen que hem de ser primes, tenir bon cul, grans pits, etc. Fa tants anys que sentim coses com aquestes que les dones s'han arribat a creure fins al punt d'haver-se de fer cirurgies i d'haver de canviar totalment la nostra personalitat.
Hem de començar a parar de parlar així de les dones, ja que no sabem fins a quin punt li pot afectar la persona.
Amb això ens referim a problemes greus, com la depressió, anorèxia i obsessió amb el menjar i l'esport. Aquest és un missatge per les dones.
Vinga, hem de ser fortes!
Aquest és l'àudio del vídeo i pel que fa a la imatge, Anna, és senzilla. És una pissarra on elles hi van escrivint i dibuixant tot de conceptes.
Sí, sí, és una pissarra bileda, d'aquestes que tenim per l'escola, que encara són d'aquestes velletes. I la seva idea, sí, sí, va ser jo. La veritat és que no sé com es diu aquesta tècnica, però de que van filmant a mesura que van fent un dibuix, elles van filmant. Llavors el que van fer va ser tot de cop. O sigui, van començar des del principi, elles tenien clar què era el que havien de dir amb cada dibuix que feien i van començar a dibuixar tota la pissarra amb diferents dibuixos mentre anaven filmant, a mesura que anaven fent un dibuix, l'anaven filmant i s'anaven movent fins que al final van tenir tota la pissarra dibuixada. Crec que després ho expliquen, que per adequar el ritme de... Clar, elles dibuixen més a poc que no pas parlen, per tant, després a l'hora d'editar el vídeo sí que van haver de passar les imatges una mica més ràpid per adequar el que elles volien dir amb que quadrés amb les imatges.
S'ho han fet elles soles?
Sí, sí, s'ho han fet elles soles.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Sí, sí, la veritat és que sí. Ja et dic, són molt treballadores i molt aplicades, sí, sí.
El treball ha estat una mica transversal a través de diferents àrees...
Aquest no, l'hem fet tot des de tutoria, se n'han encarregat els tutors. Ja et comento perquè, com sempre, fèiem un projecte relacionat, no?, doncs amb la violència de gènere, sempre hi teníem una part de creació audiovisual pel mig, però la veritat és que no té molt a veure amb els projectes que fèiem anteriorment, però sí, ells el que hem fet és explicar-los el projecte, les bases, una mica temàtica lliure. Ells van tenir temps per fer recerca a internet per si volien agafar idees de com fer el muntatge o el vídeo i elles de seguida comentaven que ho van tenir molt clar, que els agradava molt la tècnica aquesta del dibuix i llavors de seguida els hi van proporcionar una aula, retoladors, la pissarra i s'ho van gravar elles, s'ho van fer elles, ho van dibuixar elles, ho van gravar elles i ho van editar elles, o sigui, ho han fet tot elles.
Chapó. Molt
bé, sí, sí.
Teresa, no sé quina sortida tenen aquests vídeos, si l'Observatori... els promociona d'alguna manera, si els podrem veure...
Entrant a la pàgina web de l'Observatori, estan tots penjats, per tant és relativament senzill. També intentem que des de la pàgina web de l'Ajuntament hi hagi l'enllaç que també pugui entrar en l'Observatori. És fàcil, vull dir, posant Observatori de les Dones et surten els dos vídeos guanyadors de la categoria de 14 a 16, no?, i l'altra categoria de 16 a 18. Vull dir que et surten aquests vídeos i també doncs d'altres que un accèssit que em sembla que també van donar, vull dir que està, val la pena mirar-se'ls. Ara estava mirant una mica els que s'hi va presentar en aquesta edició i majoritàriament són centres de Barcelona i d'aquí a la comarca n'hi ha un de Sant Pere de Ribes i Vilafranca, però vull dir que no, sí, d'uns 14-15 està bé, no? Vilafranca.
I en què consisteix el premi, per cert?
Doncs la veritat és que no ho sé.
No ho sabeu encara?
No, la veritat és que no, jo ho desconec.
Suposo que...
Sí que era una subscripció, ara no recordo si era una revista o el què, em sona, que era una subscripció tant per les tres guanyadores com per la classe. Sí.
No hi ha diners, doncs.
No.
Per... protocol Covid, ens hagués agradat molt tenir l'Ainara, la Núria i la Martina aquí, però no podem ajuntar tanta gent a l'estudi i el que hem fet és tenir-les igualment a través d'una petita gravació que elles han fet juntament amb l'Anna Uribella i per tant ara, mica a mica, anirem escoltant-les com s'expliquen.
Com us vau sentir o com va veure una mica l'experiència quan us van proposar de participar en el concurs del rei, imagina't?
Bé, doncs quan el nostre tutor ens va dir que hi havia un concurs on podíem expressar el que les noies sentien, vam pensar que era molt bona idea presentar-nos per poder expressar una mica el que sentíem davant de tots els nostres companys de classe, perquè ja que som minoria de noies, era la nostra oportunitat per dir el que nosaltres sentíem cada dia.
Així, Anna, en aquesta classe les noies són minoria?
En el curs, de fet, tant en una classe com en l'altra són minoria de noies. Crec que hi ha unes 11-12 noies per 30 que són a la classe. I sí, amb aquest motiu doncs encara més de pes, perquè comentaris, encara que ells diguin que són en broma, doncs, bueno, no deixen de ser-hi. I un dels motius que les va impulsar doncs va ser aquest fet, que elles eren minoria i que volien donar la seva veu.
Clar, el vídeo és així perquè són tres noies. Si en el grup hi hagués hagut un noi, el vídeo hagués estat diferent, un altre.
Segurament sí que hauria sigut diferent, perquè de fet els vídeos que van presentar els nois doncs, no tenien gairebé res a veure.
Seguim escoltant què ens expliquen la Inara, la Núria i la Martina.
I d'on va sortir la idea que vau tenir del vídeo?
La idea la vam tenir d'alguns vídeos de YouTube que fan alguns celebrities, alguns youtubers, que dibuixen la seva vida a partir d'una pissarra i mentre es van explicant. Llavors nosaltres vam veure alguns vídeos i ens va semblar una bona idea de poder-ho representar així, ja que podríem posar la veu a sobre de la imatge i s'escoltaria i veuríem el missatge que volem transmetre a la vegada.
Clar, és una generació que s'emmiralla molt en aquest fenomen dels youtubers, no? I aquí ho diuen, ha estat una mica la idea, el germen d'aquest vídeo.
Totalment.
A més, en la presentació dels vídeos que es va fer el mes de març, hi havia una youtuber, no?, que va ser la que va fer tota la presentació, vull dir que a més es va reforçar amb aquest paper d'aquesta noia, no? Vull dir que sí que això dels youtubers els hi va.
Sí, molt.
Seguim escoltant-les. L'Anna els hi fa més preguntes.
Ens podeu explicar com ho vau gravar?
Doncs ho vam fer tot a l'escola. Vam anar a una aula on teníem una pissarra i allà anàvem fent dibuixos entre totes. Anàvem gravant cada dibuix seguint la història i quan ja teníem molts vídeos vam fer el muntatge amb els àudios que vam gravar per separat i vam fer que tot quadrés i vam expressar el que sentíem.
Una mica el que ens deies, Anna. Elles han tingut la idea, elles han dut a terme la realització, han editat... S'ho han fet tot elles tres.
S'ho han fet tot, sí.
I l'última pregunta, més que una pregunta, és que volen ser agraïdes amb tots aquells que els han ajudat.
Volem donar les gràcies a l'escola per donar-nos l'oportunitat de participar en aquest concurs.
A l'organització del Reimagina't per organitzar concursos d'aquest estil que donen oportunitat als nens i als nois i noies d'expressar el que pensen.
I també volem felicitar els altres guanyadors del Reimagina't i donar-vos les gràcies a vosaltres per haver-nos convidat a aquest programa.
Estan contentes, oi? Perquè ara estan vivint aquesta part que és participar del lliurament de premis, avui poder parlar per la ràdio, encara que sigui a través d'una nota de veu, és part del premi també.
Sí, la veritat és que estan contentes. Ja et dic, no s'ho esperaven quan els hi vam dir que havien guanyat. Clar, elles pensaven, ostres, que hagués quedat en bones posicions, vale, però guanyar, clar, no s'ho esperaven per res. I més és això, que com que era la primera vegada que ens presentàvem, tampoc teníem cap precedent a l'escola d'algú que ho hagués fet o que haguéssim mirat antics guanyadors, no... Anàvem de zero. I la veritat és que el resultat ha sigut molt bo.
El jurat del Reimagina't ha destacat que el vídeo que han proposat la Inara, la Núria i la Martina en la seva categoria de 12-14 anys fa una passa endavant i proposa solucions al sexisme. D'això en continuareu parlant? A classe donarà més de sí?
Donarà de sí, sempre dona de sí. Malauradament, tant els temes de violència de gènere com de bullying són dos temes que a les tutories són reincidents, no perquè en tinguem casos, sinó perquè són coses doncs, que s'han de tractar, perquè, com us comentava, no, doncs, una d'aquestes hores de tutoria és justament treballar la competència personal dels alumnes i aquests dos temes, doncs, tant a tercer com a quart d'ESO, són temes que es treballen molt.
Clar, el que és afavorir, no?, la igualtat de relacions, relacions igualitàries, el tema del llenguatge no sexista, tot el que fa que les dones quedin en un segon terme quan realment ha de ser un tractament d'igual, no?
Exacte.
Penso que l'escola té un paper molt, molt important en, en evitar la reproducció de rols i en, dels estereotips que la societat se n'encarrega d'anar fent, de fan, de perpetuant, en canvi que... Sí, són, són...
Sí, sí, per això et dic que quan, quan vam rebre la, la idea del, del concurs, de seguida vam dir que sí, ho vam tirar endavant, perquè és això que vam veure que és una cosa que lligava molt bé amb, amb el que es treballa a tutoria també.
I també treballeu les xarxes, perquè hi són molt aquesta generació.
Sí, també, també es treballa, sí, sí.
De quina manera?
També des de tutoria, és que a més la, la sort que tenim és que el tutor de tercer és el tècnic TIC de l'escola i està molt posat amb el tema xarxes. Jo mateixa porto conjuntament amb altres companyes les xarxes socials de l'escola i sempre des de la tutoria es treballa, sempre es treballa tot des de la tutoria. Es treballa també, a vegades s'ha fet en projectes o a vegades dedicant sessions concretes, el tema de les xarxes socials, també pel fet de que es pot vincular molt al cyberbullying, no? I sí, bueno, com que tots els alumnes estan tan posats i ho tenen tant per la mà, doncs és una mica necessari de posar-los una mica en alerta dels perills que es poden trobar a les xarxes.
A tercer i quart d'ESO són conscients de com exposen la seva vida a través de les xarxes sense filtres?
Ho són, però podrien ser-ho més, perquè sí que és veritat que són nois que ja comencen a ser una mica més madurs, però sí que és veritat que a vegades els fas reflexionar molt quan els poses exemples, no?, d'ells mateixos o d'altres persones que pots trobar per les xarxes, que els expliques a classe, no? Doncs mireu què m'he trobat, què en penseu, no? Molt de, la idea és que les tutories siguin molt de fer-los pensar i de fer-los reflexionar. Llavors, en aquest aspecte, de seguida participen. Però, clar, sovint participen i és llavors quan s'adonen que ells han fet coses semblants. Llavors, és una mica, doncs, de prevenció, però també, doncs, de, sobretot, fer-los adonar del que poden arribar a fer.
Les noies són més conscients, potser, que els nois?
Potser sí.
O van
perquè
igual?
Perquè també en aquesta edat les noies són més madures que els nois. Llavors sí que és veritat que hi ha comentaris, el que us deia abans, no? Comentaris que encara que els facin de broma, les noies els tenen més presents que no pas els nois. I llavors els comentaris sempre són, oh, però això que acabes de dir... I llavors fins que elles no ho diuen, els nois no en prenen consciència. Vull dir que podríem dir que les noies en aquesta edat són més madures que els nois i per tant són més conscients del que fan.
A quines xarxes estan?
A totes. Sobretot, sí, a Facebook no, això ja queda obsolet.
Això està
per ells ja, sí, no, Instagram i sobretot el TikTok.
TikTok ho peta, no, ara
això
mateix.
Això és superfamós, sí, sí, estan tot el dia.
Doncs no sé, Teresa, si vols afegir alguna cosa.
Estava pensant que amb tot el tema del TikTok és veritat, que, però cosa curiosa, des dels actes del 8 de març vam intentar organitzar un concurs de TikTok i es va haver d'anul·lar perquè... no es va presentar cap obra. Vull dir que ara ens vam fer pensar, no?, el dir-me això del TikTok, però, bueno, va ser bastant...
Jo crec que això igual passa més perquè potser si des de l'escola se'ls hi hagués proposat, llavors ells ho haurien. Clar, sí, jo no... Ben bé, jo no tinc TikTok. Llavors, no sé molt bé...
Em sembla que cap de les tres que són aquí.
No, això ja ens queda una mica lluny. Però sí que és veritat que ells... És una mica com l'Instagram, tu segueixes una mica qui vols.
Clar.
Llavors, tots aquests concursos potser és...
Vehiculats a través de les escoles.
Exacte, és més gent, més de la nostra edat, no? Que potser sí que ho veu o com el reimagina, no? El mateix,
sí, sí,
que per
sí.
més que estava a les xarxes, ells no ho van saber fins que no va ser l'escola qui els hi va proposar.
Vale. Bueno, prenem nota.
De tot s'aprèn.
Sí, sí, tant. Mare meva.
Anna Olivella, ens ha fet molt feliç que ens acompanyessis avui i que d'alguna manera també hàgim donat veu i hàgim participat la Inara, la Núria i la Martina, a qui felicitem, que gaudiu del premi.
Gràcies, moltes gràcies.
I Teresa Planes, gràcies per presentar-nos el Reimagina't i aquest grup guanyador sorgit de Vilafranca. Ens trobem d'aquí a un mes.
Això mateix, gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu. We'll be right back.
Cavall.
Amb un clàssic de principis dels anys 80 de Tabares, Heaven Must Be Missing an Angel, ens plantem a 11:45, la tercera i última cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès. I després encara seguirem amb més música.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, benvinguts a un nou flash informatiu. Us parla Caterina Tallón. Comencem explicant-vos que l'Ajuntament de l'Arboç treballa per captar fons europeus Next Generation. Els fons de recuperació i resiliència de la Unió Europea, també anomenats Next Generation, seran una font de finançament fonamental per la sortida de la crisi provocada per la pandèmia. Per aquest motiu, l'Ajuntament de l'Arboç està treballant intensament en la captació de fons per projectes estratègics pel municipi. municipi. Els fons Next Generation serviran per finançar fonamentalment actuacions en els àmbits de la transformació digital i la transició ecològica. S'espera que els plans de recuperació de cada estat membre siguin aprovats per Brussel·les durant l'estiu i els primers pagaments arribin a la tardor. El govern espanyol està acabant de preparar el seu pla, que presentarà el proper 30 d'abril sobre la base de propostes rebudes des d'administracions i empreses de tot el territori. Junts per Olèrdola acusa el govern municipal de tenir poques ganes d'executar projectes i de falta de constància. La regidora de Junts per Olèrdola, Mari Carme Villanueva, considera que el gran volum de partides d'inversions que s'arrosseguen sense executar d'un any a l'altre en el pressupost municipal és atribuïble a la falta de constància del govern d'Olèrdola i a un càlcul electoral. I és que Villanueva creu que aquesta poca celeritat en fer les obres anunciades s'explicaria perquè el govern s'espera a l'últim any de mandat, quan falti poc per les properes eleccions municipals. Villanueva també feia notar que els diners del romanent de tresoreria, prop de 4,5 milions d'euros, són dels olerdolencs. La regidora de Junts per Olèrdola ha reclamat al govern que posi aquests diners a treballar i s'aprofiti que ara s'han flexibilitzat les condicions per utilitzar els romanents dels ajuntaments. Èxit de l'acció de dinamització del mercat setmanal de Sant Sadurní. Seguint amb el pla d'actuacions, fruit de l'estudi diagnòstic dut a terme l'any 2019 a través del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona i celebrar el llançament de la seva nova imatge, el mercat de Sant Sadurní va dur a terme el sorteig de 3 lots de productes del mercat. Durant les 2 jornades comercials es van repartir butlletes per cada acte de compra. Els clients i clientes havien d'emplenar-les amb les seves dades i introduir-les en una urna ubicada en una parada de l'organització a la plaça de l'Ajuntament. Entre les 2 jornades es van recollir un total de 1.500 butlletes. Durant la setmana del sorteig, el perfil del mercat a Instagram ha crescut un 345% en visites, arribant fins als 600 seguidors i més de 200 persones van veure el sorteig, que es va retransmetre en directe. El claustre de Sant Francesc va acollir la presentació del poemari pòstum del professor i artista sadurninenc Francesc Salvà. Dilluns a la tarda, el claustre de Sant Francesc es va presentar el poemari pòstum de l'artista i professor sadurninenc Francesc Salvà, que es va morir a l'agost de l'any passat. Suite amb gust de mel té 56 pàgines i s'ha pogut editar amb la col·laboració dels exalumnes del Petit Príncep de l'Escola Vilarnau, que també van aprofitar per presentar la segona edició del llibretó, que van editar en homenatge al seu professor de plàstica. Aquell llibret, Bon dia, bona nit, recull els dibuixos que cada dia, matí i vespre, enviava Salvà al grup El Petit Príncep a través de Lourdes Sogas i via WhatsApp durant el confinament. Ho explicava un dels seus exalumnes, el lingüista i regidor de Sant Sadurní, Toni Romeu. A banda del Toni Romeu, a la presentació també hi van participar l'exalumne, editor i professor de literatura, Francesc Llopart, i l'exalcalde de Santa Fe, Marcel Surià.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:45.
El atardecer Cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella. Que nada te ciegue, a menos que sea otra mirada. Que llegues, cierres los ojos, los abras y veas la luz de una vela apagada. Que me pongas cara, me digas si esta voz me pega. Que quieras pescar en el agua el reflejo de la luna llena. Que cuentes todos los segundos que tarda en vaciarse un reloj de arena. Que gires la bola del mundo y elijas destino al azar con las yemas. Que veas Madrid, París, Berlín, Pekín y también Las Vegas. Que puedas contemplar todo hasta donde tu vista llega. Que te hipnotice una llama de una hoguera a mitad de la playa y se mueva como las mareas mueven olas contra la atalaya. Que se giren hacia mí tus ojos lentos en ese punto entre el alma y el cuerpo cerrándolos conmigo dentro. Quiero que nos volvamos a ver.
Déjame ver cómo me ven tus ojos, ven. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos, ven. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver.
Hola.
Que vayas a un cine y te sientes ver en cada escena cómo te sorprenden efectos especiales y que dudes si son reales. Que te tumbes mirando hacia el cielo buscando en las nubes formas de animales, cometas y estrellas fugaces, fuegos artificiales. Que si nubla y diluvia de nuevo, que soples pestañas del dedo y con los dedos cuentes los segundos y cuánto separan el rayo del trueno. Que cuentes todas las estrellas y pongas tu firma por el firmamento a fin de ponerle tu nombre a este mundo, pues es del color con el que quieras verlo. Que sepas que toda luz lleva sujeta una silueta. Que leas lo más bonito del mundo aunque se escriba con mala letra. Que no son los ojos, es la mirada, que no es la mirada. Es como me miras, que no es como miras. Es como te callas y dices aunque no lo digas. Que veas todas las cosas, sobre todo las más importantes. Pero la cosa es que paradójicamente no se dejan ver las más grandes. O se ven con los ojos cerrados. Por eso será que los cerramos cuando besamos, lloramos y soñamos. Quiero que nos volvamos a ver.
Déjame ver cómo me ven tus ojos, ven. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos, ven. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien...
Com cada dijous encarem el darrer bloc del programa amb música i avui ho fem amb una entrevista musical d'actualitat que ens duen els companys Armand Beneitó i Eli Jiménez. Tot vostre, quan vulgueu.
Doncs una actualitat musical que avui ens du fins a Madrid amb aquest Haz de Luz de fons per presentar Homónimo, que és el més nou de Raiden. David, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos? David.
Sí.
Ahora, buenos días. Decía que buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, de camino de promoción, pero en unos días muy, muy contentos, tras la salida del disco.
Te veíamos, de hecho, hace unos minutitos a través de Instagram explicando esto, que vas de promoción a esta nueva canción que sale mañana con Ruth Lorenzo.
Sí, encima no es para algo mío, es para algo de Ruth, que al final se ha dado así, que voy a matar caballo entre la promoción del disco de Homónimo y la promoción de este tema que sale esta noche, uno de los adelantos del disco de Ruth, en el que he tenido el placer de poder colaborar.
De hecho, David, llevábamos meses presentando temas, mes tras mes, al fin ve a la luz este Homónimo, un disco en el que la verdad es que vemos a un Raiden muy versátil, con temas muy diferentes. Explícanos un poquito, ¿qué es Homónimo?
Pues Homónimo, lo que te voy a responder es lo que dijo un medio de información, que dijo que este disco era una carta de amor por la música. Pues me parece la mejor definición. Creo que cuento todo lo que cabe en una canción, incluso cuento todas las versiones que hay de mí, ¿no?, en canciones. A lo mejor por eso también es tan versátil, el espectro es tan grande y caben tantas cosas.
Seguramente también esa versatilidad es lo que hace que siempre, no solo en este disco, en este homónimo, sino en todos los que ha sacado hasta el día de hoy, haya una canción para cada persona.
Sí, la verdad es que es curioso porque al final las canciones que más calan son las que menos pretenciosas son de ser canción de disco. Al final hay canciones que meto a última hora, a pesar de que todo lo tengo muy planificado. Canciones como a lo mejor La Mujer Cactus y El Hombre Globo, o Solo los Amantes Sobreviven, en el disco anterior Haz de Luz, en el anterior Imperdible, que son canciones que parece que no van a entrar y al final tengo que dar hasta las gracias por haber metido, porque la gente lo que dice es que, bueno, que sirve para poner palabra a cosas que no saben definir, incluso a cosas que no sé definir yo a viva voz, pero que, bueno, en una canción parece que se me da un poco mejor.
Ahora hablabas de Haz de Luz, entre otras. Nosotros la poníamos al principio de la entrevista y, de hecho, hace unas semanas, unos meses, ahora no recuerdo cuánto, a través de tu cuenta de Instagram hacías un concurso para elegir la mejor canción de tu carrera y justamente salió Haz de Luz.
Sí, a ver, ahí hice un poco de bullying a las canciones nuevas que tienen menos recorrido y bueno, de todas formas, estoy pasando por un túnel, no sé si se va a cortar, espero que no.
Esperemos que no.
Vale. Pues eso, que por ejemplo, al final tuve que enfrentarla contra la Mujer Cactus y Hombre Globo, que lleva muy poco tiempo con nosotros y con nosotras. Y bueno, al final pues se vio que hay las canciones, al final el valor que tienen es cuando viven en las personas.
Homónimo, no lo hemos dicho, completa la trilogía encabezada por Sinónimo y Antónimo. No sé si te hemos perdido, David.
Sí. Encima, ¿ahora me escucháis?
Ahora mejor, sí.
Sí, ahora me escuché. Justo acabo de salir por el túnel, lo hemos conseguido, vale. Pues que más que una trilogía, son 6 discos. Son 6 discos en los que quería hacer un homenaje a la palabra y que la suma de todos suma 5 canciones. Entonces creo que ha quedado algo muy, muy redondo, algo muy, muy conceptual y que da pie a lo siguiente.
En este homónimo también llegas a la canción número 100 y encontramos, por lo tanto, en el disco este himno del centenario, que es un poquito un agradecimiento que has comentado, que además no llevas a encima del escenario en los conciertos porque acabarías llorando.
Sí, se nota que estás atenta a lo que subo de preguntas. Sí. Pues que claro, me preguntaba la gente de, oye, ¿y no haces este tema? En primera instancia, dentro del set list, de la lista de temas que iban para la gira, había metido y mi banda estaba callada. Yo cuando dije, oye, prefiero quitarla porque si no lloras, ¿no? Y dice, claro, y lloramos todos, menos mal que no quieren meterla. Y al final yo creo que es eso, que tiene un componente muy emocional, que incluso entendería que al público no fuese tan emocional, pero para nosotros sí, porque para nosotros quiere decir muchas cosas esta canción. Entonces prefiero que quede en los oídos de la gente y en los escenarios, ¿no? Porque no quiero estar todo el rato aquí con el lagrimón y con los golpes de sangre en los ojos de llorar.
David, buenos días, me toca a mí ahora. Bueno, ya ves que Eli te conoce muy bien. Está el loro de todo. En este último disco volvemos a encontrar canciones muy reivindicativas, ¿no? Como Don Creike, el rap y la canción de autor tienen mucho que ver, ¿no?, con esta lucha.
Sí, más que nada a lo mejor porque son estilos de música que tienen que ver mucho con la autoría, con la propia autoría, con que nadie nos escribe las canciones y, bueno, pues sí que es sensible que hablemos de lo que nos toca de cerca y de lo que vemos, ya sea en el tema emocional, con el tema reflexivo, en el tema reivindicativo, como puede ser también esta hechura, ¿no? Esta también, esta forma de temáticas que también me permito meter siempre en los discos.
Y la canción Tranquila, ahora de este disco, ¿no? Ese dueto con Alice Wonder, habla del final de las relaciones, ese final que no siempre es bueno, un tema al que le das un giro, sobre todo con el videoclip, ¿no? ¿Qué piensas del concepto del amor romántico, platónico, o, como dices en este tema, ¿no?, aristotélico?
A ver, creo que hay que matar a la romantización del amor. Creo que llamamos a demasiadas cosas amor, más de las que podemos soportar. Entonces yo creo que ahí es cuando viene la problemática y me pareció muy bonito, bueno, bonito, interesante enfocarlo desde el rol de persona, que la persona tóxica es la propia persona que escribe, pero si no voy a cumplir con la expectativa y con la película que te montas en la cabeza, incluso me pones como el malo de esta película, pues bueno, ya que tengo que representar este papel de malo que no me pesa, de villano, pues voy a representar a uno de los mejores, como es la época dorada de Hollywood. Eso es lo que quisimos hacer en el videoclip, representando a algunos de los mejores villanos de la época dorada del horror, de los años 40, 50, de los años 30, que ocurrió en Hollywood.
Ahora viene esa parte que a los músicos y a los artistas pues es complicado de contestar, porque te voy a pedir que te quedes con un hijo de este último disco, con una de las canciones. ¿Con cuál te quedarías?
No, por Dios. Y ya he tomado la decisión que como va a ser justo dentro de pocos días, un mes, que ha salido el disco, ya sí que me puedo mojar. Va por Días, y hoy te digo que justo el mejor de tus errores. Porque me parece la canción menos pretenciosa de ser canción, y al final tiene como una energía muy sincera, muy incontestable, entonces me quedo con esa.
¿Y de las 100?
De las 100, yo me quedaría con Imperdible. La canción que tengo con Sidecars, más que nada porque es una canción que dije muchas cosas incluso que no sabía y que se han ido cumpliendo en el futuro. No es por ser Nostradamus, pero siempre que quiero ver un poco cómo me va a ir la vida, vuelvo a reescuchar esta canción.
Ahora vas en ruta, no sé si vas en furgoneta, en coche o en tren o en qué vas, pero no sé si te animarías a cantar algo así, 20 segundos, aunque fuera 30 segundos de alguna canción.
No, es que una de las cosas que yo me he prometido a mí mismo por honor a que la música sin banda y sin todos los técnicos y toda la gente que compone la música en vivo no es música, no hacer esto, porque sería darte calderilla cuando te puedo dar algo increíble. Entonces, no.
Sin base tampoco es verdad, ¿no? Necesitarías una base, entonces lo entiendo.
Gracias. David, a lo largo de toda tu carrera, antes estábamos hablando de esta colaboración que mañana sale con Ruth Lorenzo, en este homónimo salen muchísimas colaboraciones. Cuando has colaborado con tantísima y tantísima gente, y no te voy a pedir que te quedes, con una de las colaboraciones, pero sí que ¿con quién te gustaría cantar y que aún no lo has hecho?
Pues con Fito, yo lo he con Fito, sí. A día de hoy con Fito. De hecho, cuando empecé la exalogía, una de las primeras colaboraciones que tenía pensadas fue Fito, y de momento no ha podido ser, así que sí que me gustaría ahora retomar esto.
Uh-huh. Hay un tema en tus canciones, así una curiosidad que tengo, hay un tema muy recurrente en muchas de tus canciones, que es ese besar con los ojos abiertos.
Sí, es que a mí es una de las cosas que me da yuyu y que me da toc. La gente que besa con los ojos abiertos y que está besando a su pareja y tú pasas y te mira. No es que me mira a mí por ser yo, sino que mira a otra persona. Es como, ¿qué haces? Estás intentando decir cosas que no puedes decir con la palabra, una muestra de amor, y estás más atento a lo de fuera. No sé, me da incluso, me parece un poco creepy, me da un poco de yuyu la gente que hace eso.
Y sé también, David, que eres muy fan de Bola de Dragón. No sé con qué personaje te quedas.
Pues, depende. A ver, depende si es del manga regular o de las OVAs, que son películas que no forman parte del canon. Entonces, bueno, yo me voy a mojar y decir que el primer hijo de Goku, Gohan, pues es.
Bueno, David, antes de acabar la entrevista y hablando un poco de la gira, desde la música habéis reivindicado que la cultura es segura. Siempre le preguntamos a los artistas también esto, porque evidentemente la cultura pues no ha sido tratada, creemos, nada bien. En este contexto de pandemia, ¿qué piensas de la gestión que se ha hecho tú como artista?
Nefasta y sobre todo deshumanizada. Es decir, tenemos a un ministro de Cultura y Deporte que ha hecho oídos sordos, y me parece un poco paradójico porque luego otros ministerios y bueno, otros sectores, para cosas que a lo mejor puede decir incluso un rapero en Twitch, parece que le dan mucha vigencia, pero podemos hacer manifestaciones, gritos de auxilio por salvar la cultura y hacer oídos sordos. Y me ha parecido deshumanizada porque yo entiendo que la cultura también depende de industria, también depende de fomento, bueno, depende de muchas cosas. Pero mostrar que hay una parte, mostrar que por el otro lado se intentan cambiar cosas, aunque no se pueda, no dar por hecho. creo que lo peor que puede pasar en un país es dar la cultura por hecho, porque entonces ahí está fallando algo. Está fallando algo y se ha visto cuando apareció la pandemia en qué nos refugiábamos, lo necesaria que es. Yo creo que, y esto siento ser intenso, pero es que lo pienso así, creo que un país se mide por la capacidad que tienen sus habitantes de soñar, y las personas que fomentan esa capacidad se le llaman artistas. Entonces, que se dé por hecho y que encima tengamos que incluso pedir las gracias cuando hay gente que vive el día y gente que ya ha tenido que dejar de trabajar para siempre en esto, para dedicarse a otras cosas para salvar el día, y que no esté pasando como en otros países vecinos, que sí que lo están tratando como una alerta general y con extrema necesidad, pues me parece vergonzoso encima, porque es un ministro que tiene entre sus estudios filosofía, pero ahí la empatía creo que le pilló la cafetería jugando al mus.
Bueno, realmente hablábamos con un cantante de aquí y nos decía que realmente, pues todos, no solo el ministro, sino en todos los ayuntamientos, la persona que lleva la cultura realmente está cobrando para no hacer nada, ¿no?
Sí, yo ahí no voy a entrar porque no tengo ni una cámara para observar 24 horas al día, ni tiempo ni ganas, pero sí que es peligroso porque yo prefiero que alguien me diga soy incapaz de llevarla a cabo y me encantaría, a si ya estamos haciendo, si ya hemos hecho, si es que no sé, es que es difícil. Y me encanta que hayamos pasado de bola de dragón a esto.
Sí, no.
Sí, pero es que es así, es preocupante. Bueno. Que los representantes pues hagan al público y a la gente y a sus habitantes hacerse sentir representados y que no ocurra.
Vamos a por cosas bonitas, buenas, como la gira. Próximas citas, Valencia y Murcia, y un final apoteósico al Wishing Center de Madrid.
Pues sí, y de hecho ya quedan menos de 150 entradas para que se agote el Wishing, entonces estoy muy ilusionado que con tantos meses vista pues vaya a ocurrir.
Uh-huh. David, yo te voy a preguntar por otra de tus facetas. Aparte de músico, también escribes, y te quiero preguntar por ese nuevo libro. ¿Cómo va? ¿Cómo va las páginas?
La verdad es que llevo tres libros a la vez. Entonces, pues a ver, en octubre sale uno, en diciembre o en enero sale otro y en abril sale otro.
No te das tiempo de descanso, ¿eh?
No, la verdad que no. La verdad que de ahí tantas canas, pero mejor canas a quedarse calvo, la verdad.
Pues aquí lo dejamos, David. Un placer conversar contigo, que nos presentes este homónimo, que riamos un poco, que hablemos un poquito de todo, de música, de literatura, de cultura. Y nos vamos a despedir con uno de los temas de homónimo, con esa mujer cactus y el hombre globo. Y te hago una última pregunta. ¿Tú eres más de cactus o de globo?
Yo soy un cactus hinchable. porque hay veces que me desinflo y hay veces que pincho como el que más.
Pues aquí lo dejamos, David. Un placer tenerte hoy con nosotros en el PNDS en Xarxa. Y cuando quieras, hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.
Ella que era la más seca que viste por aquí, cara de asco bajo un mar de pecas que afloran desde abril. Aguas mil, te juro que la viste pasar y pasear en medio de Madrid. El que siempre andaba dando saltos y se ahogaba en los charcos de la plaza 2 de mayo y marceaba. No era un decir, te juro que no le vi venir y huir de este polvorín. Pura casualidad, los dos mirando hacia atrás, huyendo de nunca jamás, se chocaron en el ojalá. Tan mala ni el tan bobo, solo la mujer cactus y el hombre globo. Y es que hay veces que no entiendo cuando me dices amor, que si quiero, que si tengo, si me das o te doy yo. Esto es solo un mal ejemplo, una vaga recreación, cuando dos polos opuestos siempre
entonces el destino es tan irónico que gente que no pega ni con cola rompe el tópico. Un amor platónico, perdón, aristotélico, que comen en la misma mesa que este dúo cómico. Él ya la avisó de su tendencia inestable a desinflarse las primeras y de atarse las cuerdas. Ella respondió que si le faltaba el aire, probara con las locas que esas no te sujetan. Ella respondió que era inexpugnable, hiriente con la gente que quería estar cerca. Él le comentó que no había que preocuparse, ya que no quería estar cerca sino dentro y plantarse. Si ella era la espina, que no, quería sacarse de encima, que no, y si él sería ese globo lleno que los pies del tiesto sacaría. Previa fatalidad, peligro de proximidad, todos amigos y amigas les intentaron avisar que no era tan mala ni el tan bobo, solo la mujer cactus y el hombre globo. Y es que hay veces que no entiendo.
És la mujer cactus i el hombre globo de Raiden, amb la qual avui, després de conversar una estoneta amb ell, acomiadarem el programa i tancarem paradeta aquest dijous després de 3 hores de ràdio des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un bon dijous i ens retrobem demà de 9 a 12. Adéu-siau.
Se fueron solos,
ya se van, no se ven.
Fuera del huracán,
ya se van, ella y él.
Ya se van, no se ven.
Ya se marchó ese tren,
ya se van, no se ven.
Se fueron solos,
ya se van, no se ven.
Hablo de la mujer que actúa y el hombre globo.
Ya se van, no se ven.
En medio del vaivén,
ya se van, no se ven.
Se fueron solos,
ya se van, no se ven.
Fuera del huracán,
ya se van.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.